Es dedica, quina funció té encomanada aquest Consell dels Infants i Adolescents de la Ciutat?
Nosaltres, com a entitat amb autonomia pròpia, el Consell ens trasllada a l'Ajuntament aquella mirada de totes les polítiques que es despleguen a la ciutat amb la seva perspectiva d'infants i de joves. Nosaltres creiem que és molt important des de la pròpia ciutat escoltar les veus dels més petits, que ens porten unes realitats diferents i ens ajuden a desplegar les polítiques més acertades i més adequades per a les seves necessitats.
És a dir, més petits, quines edats ens podem imaginar que estan participant en aquest esdeveniment?
El Consell d'Infants està enfocat en el cicle superior de primària, 5è i 6è. El primer any que vaig entrar com a regidora, aquells consellers sortints, perquè ja acabaven sisè de primària i anaven a primer de l'ESO, però estaven molt engrescats, els hi vam encomanar que continuessin un any més i fessin una proposta per allargar la vida del Consell que fos d'infants i d'adolescents. I aquest ha estat el seu objectiu, el seu treball que ens han anat aportant, i per això ara aquest Consell ha anat creixent i si tot va bé arribarem fins a segon de l'ESO. I de moment els que poden participar, perquè com a ciutat amiga de la infància, reconeguts per la UNICEF que som, és el model que hi ha a la resta dels territoris.
Això vol dir que hi ha més consellers ara que abans.
Sí, això mateix. I a més aquest any, sorprenentment, l'any passat va ser un any dur per les circumstàncies de la Covid. Es van adaptar molt bé, van saber treballar a través de les noves tecnologies. El Consell d'Infants té 7 comissions per districtes, hi ha representació, i aquest any tenim representació dels 7 districtes de Sabadell, n'hi ha membres de tots els districtes, i sorprenentment s'han presentat més de 100 sol·licituds. El que sí que estem una miqueta limitats en quant a aforament, en quant a nombre de membres del Consell, i aquesta tarda s'incorporen 75. Tot i així, per no perdre aquest esperit i aquesta voluntat dels infants i dels adolescents de continuar treballant per la ciutat, tindrem una figura diferent que estarà a mig camí entre un conseller i un assessor. No tindrà una intervenció tan directa en els objectius a treballar en cada comissió, però sí que es mantindran dintre del Consell i servirà per assessorar i ajudar els nouvinguts.
A veure, si ho sintetitzem bé llavors, eh? És a dir, se n'incorporen 75 de nous, i quins ho deixen i quin total de consellers es queda?
Sí, són 75 consellers nous que entren, 50 que pugen, per així dir-ho, 50 que l'any passat estaven en el primer any, que era a 5è de primària, aquests pugen i es mantenen un any més.
O sigui, ja en portem 125.
Sí. I després d'aquests n'hi haurà un grup que es quedarà com a assessor. Vale, hi haurà els que són de ple dret, perquè ens ho permet els estatuts del Consell, i un altre grup que serà assessor, que no tindrà vot en les comissions, però sí que podrà treballar amb ells.
Abans d'anar-ho de les comissions, que m'he quedat ara amb això també, que serà interessant que ho expliquem, ho estem fent aquí a l'Espai Cultura, però jo recordo que aquest consell en altres edicions també s'havia fet en el ple municipal.
Sí, sí, sí. De fet, nosaltres ho volem recuperar a mida que les mesures sanitàries ens ho permetin. Quan es fa la constitució del Consell, com que hi convidem a les famílies a participar d'aquest dia, perquè és un dia prou especial, tant per als nanos que s'incorporen com pels que continuen, busquem un espai. De fet, i parlo d'aquest mandat, en el 2019 vam fer el Teatre Principal, aquest any, l'any passat ho vam fer online, però va haver una participació molt maca, i aquest any ho hem volgut fer en un espai prou gran per garantir, com que veieu els indicadors com ens estan funcionant, cada cop ens fan patir més, i sempre programem aquestes activitats des de la prudència, i per això ho hem fet en aquest espai.
Clar, perquè suposo que avui el ser Constitució no només deuen ser els joves i infants, sinó que deu haver-hi més gent pendent o més convidats, no?
Sí, sí, sí. Es convida a que vinguin pares, que vinguin germans, així també, siguin germans més petits, veuen el format i ja els anem engrescant, no? I des dels propis germans veuen la implicació i el reconeixement que hi ha per part de l'administració, perquè no, aquest Consell, igual que qualsevol altre Consell de Ciutat, té un paper molt important, i tot allò i els objectius que treballen en les diferents comissions subvencions que traslladen a l'Ajuntament, nosaltres devem, ens devem en aquests consells, hem de fer el desplegament o hem de fer transmetre a les altres departaments que puguin estar implicats i donar resposta sempre.
Parlem d'aquestes comissions. Quines hi ha i quins temes treballa?
Les comissions les creen ells mateixos, estan fixades per territori, i el que procurem, depenent del volum de nanos que hi hagi en cada districte, procurem que hi hagi una comissió a cadascun d'ells, però si no és el cas, perquè en tenim menys membres, els integrem en un altre districte, tot i que parlen sempre des de la mirada de les necessitats del seu propi barri, del seu propi districte. I treballen alguns objectius que els encomanem nosaltres i d'altres que sorgeixen per el seu propi criteri. Per exemple, l'any passat, en acabar i fer la plenària de tancament de curs, ens van traslladar que volien tenir un espai de reconeixement a la ciutat, un espai on ells es sentissin identificats, i nosaltres, jo com a vicepresidenta, i així ho vaig traslladar a l'alcaldessa com a presidenta d'aquest Consell, vam agafar el compromís de parlar amb urbanisme i buscar aquest espai. I ara, si tot va bé, durant aquest últim trimestre i primer trimestre de proper any, segurament que us podrem anunciar que hem trobat un espai on ells es senten identificats. En moltes ciutats on hi ha Consell d'Infants i on hi ha aquest reconeixement de ciutat amiga dels infants, tenen una plaça, tenen un espai, tenen un grafiti, tenen algun element que els identifica i ells es veuen representats en aquell espai o en aquell mural. I aquest és l'objectiu, que un dels objectius que ens van traslladar nosaltres també els hi donem treball a fer, com és, per exemple, aquest treball que han fet per crear el Consell d'Adolescents, per aquesta continuïtat, que també va ser una cosa que li vam encomanar des de l'administració, i ells havien d'anar a treballar. I aquesta és la fórmula de treball. Ells mateixos generen les seves pròpies comissions depenent dels objectius. Hi ha anys que han treballat molt entorn a la violència de gènere, a la figura de la dona. Hi ha una implicació molt, molt estreta en temes que a vegades pensem que els nanos no els tenen tan presents, o ens sembla que són coses d'adults, però no, en canvi hi ha aquesta preocupació també per part dels infants.
I els objectius d'enguany estan fixats?
No, aquests els treballaran ells. Un d'ells, evidentment, serà aquesta, perquè com que ens ho van demanar, nosaltres hem fet el trasllat i estem buscant l'espai, i aleshores ells hauran de treballar amb la gent d'urbanisme en com volen que sigui aquest espai, i a veure què es pot integrar i què es pot fer i què no, perquè imaginativa en tenen moltíssima, però després els hem de parar, els hem de dir, ei, que això no es pot fer, i això sí. I la resta, ells mateixos, en quan es constitueixin les comissions, començaran a treballar els objectius. La intenció aquest any també és, com que no, portem temps sense poder fer aquestes plenàries dintre del ple de l'Ajuntament, que és un moment molt especial també per ells, perquè aleshores sí que entenen i es veuen integrats dintre del teixit social i de que són escoltats. Buscarem una data abans del plenari de final, buscarem una data per tenir una de les trobades, una de les plenàries dintre de sempre i quan les mesures sanitàries ens ho permetin, això sempre.
Com és la dinàmica d'aquest Consell, penso a nivell d'argumentació i parlamentari, no? Perquè, clar, suposo que la referència és al ple municipal, però, clar, no haver-hi partits, que sempre és una cosa que fa cantó, no? Suposo que deu ser una altra dinàmica.
Sí, ells veuen que quan estan dintre, quan tenen l'oportunitat de fer-ho dintre, i quan no ha pogut ser per culpa de la pandèmia i ho hem fet en altres espais, tenen molt clar quin és el seu paper, el seu rol dintre de la vida política de Sabadell. Aquí no hi ha una mirada cap a un partit o un altre, no. Això és necessitats que nosaltres tenim, com les traslladem i qui ens ha de respondre. I qui ha de respondre és l'Ajuntament, estigui quin estigui. De fet, ja estava constituït el Consell d'Infants abans de que nosaltres entréssim en aquest mandat, i és una eina que ens agrada molt i que farem tot el possible perquè tingui continuïtat. I ells ho veuen així, veuen que són part implicada en resoldre necessitats per aquest target d'edat, per aquest col·lectiu d'infants i adolescents. No veuen més enllà, no busquen una altra cosa que no sigui resoldre els problemes propis.
I les regidories com reben aquestes aportacions que els hi fan? És una cosa que se l'esperen, que no li fan gaire cas, que se sorprenen de les coses que els hi arriben?
No, no, de veritat, i parlo sempre des de la meva experiència, eh? Nosaltres, com que ja hi treballem sempre transversalment amb la resta de regidories en qualsevol dels temes, el fet de que quan els hi pico la porta i els dic, ei, mireu, que el Consell d'Infants demana això, no hi ha cap problema, posen... Sempre es fa des de... I es donen les explicacions necessàries a les comissions de la forma més realista, eh? I si hi ha objectius que ells volen o els agradaria tenir, però no tenim recursos o són inviables, també se'ls explica i se'ls explica el per què, perquè entenguin com és la funció pública i com és l'administració, que a vegades som adults i ens costa entendre-la, doncs rebaixar-ho el llenguatge. Per això no tenim cap problema. I de seguida que he picat a la porta de qualsevol dels meus companys regidors i els he dit, ei, necessito una persona de cultura, necessito una persona de participació, necessito una persona, un tècnic que vingués a donar una explicació, sempre hi ha hagut una col·laboració molt estreta i en aquest cas, per exemple, d'urbanisme, que hi havia aquest objectiu demandat per als infants, també hi ha hagut una col·laboració per part de la regidora i dels tècnics molt àmplia.
Sònia Sada, moltes gràcies per atendre'ns.
A vostès.
Ja l'heu sentit, els joves de la ciutat, els més menuts, fins i tot, participant, sent protagonistes de la política.
Moltíssimes gràcies, Pau Duran, des de Sabadell. Més protagonisme per a la infància i els adolescents.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'any 1991, tal dia com avui, moria per culpa de la sida Farrokh Bulsara, més conegut com a Freddie Mercury. El cantant de Queen és una de les veus icòniques del pop-rock del segle XX. Posseïdor d'un extraordinari registre vocal de 3 octaves i mitja, va atrevir-se amb tots els estils. En la seva època va protagonitzar els concerts més multitudinaris del moment. Ell sembla que ja no hi sigui, però la seva veu continua reproduint-se milions de vegades, com aquest Another One Bites the Dust.
Another one bites the dust.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I 5 de 7 de la tarda, el Connectats és temps per a la cultura. I tornem una setmana més amb la poeta Yolanda Gutiérrez des de Ràdio Castellà. El nostre company Guillem Plans descobreix algun poema més de l'obra La innocència és un vestidor que s'ensucia, que esperem poder veure d'aquí poques setmanes. Poesia en exclusiva pel Connectats. Molt bona tarda, Guillem.
Bona tarda, tornem amb la poesia i ho fem amb la Yolanda Gutiérrez. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Guillem.
La innocència és un vestido que s'ensucia. És el teu espectacle que combina poesia, combina dansa i música.
Exacte.
En vam fer un petit tastet, vas llegir uns quants poemes la setmana passada aquí al Connectats a la secció de Cultura i ens vam tornar a citar i ha estat possible... i tinc l'esperança que avui en torni a escoltar uns quants fragments.
Seria fantàstic, i tant, que sí.
Repassem. La innocència és un vestido que s'ensucia. És un projecte que no va poder veure la llum per culpa de la Covid, però que en els pròxims mesos intentaràs estrenar a escenari.
Exacte. Està pensat a un format de performance de música, poesia i dansa, amb un cos de ball de dansa contemporània, i realment té una potència visual la dansa combinada amb la música que, i amb aquest pulso que té la poesia, no? que va marcant el ritme de la tensió que està narrant aquest llibre, que al final ha acabat sent un espectacle.
No vam parlar sobre el llibre, és a dir... Va sorgir com a llibre o estava pensat per portar-ho a escenari acompanyat de música i dansa?
La meva manera d'escriure o de crear mai és pensant que serà. O sigui, jo vaig començar a escriure poemes que al començament eren, estaven sueltos, que volien d'alguna manera denunciar algú que per mi... no havia estat en primera persona, però havia estat molt, molt proper a mi. I mica en mica em vaig donar compte que això tenia un format que es podia convertir en un format narratiu. Més pensat en poesia recitada, perquè realment a mi això m'atrau molt, però també pensat en una narració com si fos una novel·la. Vull dir, té un inici, una presentació, té un nus i té un desenllaç. Vull dir que partint de, no és un poemari que van passant poemes sense que estiguin lligats. Mm-hmm. Seria això.
És un llibre que narra la vivència d'una dona que pateix violència de gènere.
Exacte.
Els versos, per tant, ens transporten en aquest escenari colpidor que escenari encara serà més potent acompanyat de música i dansa, si et sembla. Repassem algun poema de la primera part i
si vols ens anem a la part més luminosa per dir alguna cosa. Avui és un dia que podem estar més contents potser i ens podem anar directament, si vols.
Perfecte.
A ella, si existe el futuro. Si ella tira endavant la seva vida, pues hi haurà un futur per ella. I d'alguna manera hi ha un punt d'inflexió a la seva vida que pot haver un futur per ella.
Doncs anem amb ella, si existe el futuro.
Som-hi. Ella, si existe el futuro. Volver sin haber muerto a lo desconocido. Volver al silencio de las flores y a su canción efímera, huir, hundirse con urgencia hasta extinguir la duda, volver, caer, volver hasta rasgar la atmósfera porque sin salto nada crece, lanzar hacia adelante mientras. La violencia despierta el poder original del primer aliento y la voz recuerda cómo escupir conjuros. Invoco a la dignidad de mis raíces y al anhelo de mis semillas. Digiere a la bestia con dureza y dulzura en la noche fértil, por justicia. recupera la fuerza y nombra una a una cada mancha oculta en la amnesia de la supervivencia. Integra el instante mágico en el que el fuego es incendio que destruye el sortilegio de seguir en círculos al miedo. Ese espacio-tiempo donde la rabia se transforma en voluntad-poder. Basta.
Aquí hi ha un basta?
Aquí hi ha un basta, que l'escenari és un basta que ens deixarà sense oïdes. Perquè d'alguna manera és un basta, fins aquí he arribat. Aquí al llibre hi ha una petita ressenya que diu: «Niña, ¿cuándo vas a denunciar a la banyera o a la escalera?». Perquè quan una dona és maltractada i té un blau, normalment et dirà: «No, me caí en la banyera», o «l'escalera, no vaig veure el peldanyo», el que sigui. I sempre hi ha un pepito grillo a alguna veïna, a algun familiar, una mare, una germana, que et diu: «Ja està, no? O sea, ¿cuándo?». I d'alguna manera ella pot sentir aquest cuando moltes vegades, però fins que no integra l'instante mágico en el que el fuego es incendio, en el que ella se'n don compte que ja se li ha ido de les manos i que ja no pot més, moltes vegades estan tan avall que és molt difícil arribar a aquest moment. Però moltes vegades aquest punt tan crític és dir: o oh, ja haig d'anar cap amunt, no hi ha una altra voluntat poder. Mal. I ja diu: basta. Clar, i aquí passen coses, no? Quan diu aquest basta. Dintre d'aquesta línia narrativa que va per hores i per dies, aquí en el primer acte passa algú molt crític i aquí ella recupera aquell moment crític, com si el temps no hagués passat, i li escriu una nota a la seva parella que li diu: «Muerdes la carne que parece infinita mientras me clavas tu inseguridad sin mirarme ni percibir el alma. Cuando me golpeas, mi sistema nervioso todavía funciona. Siento pánico del dolor que me espera. Me desconecto y caigo en el cemento de nuestra cama. Hay días inciertos. En soledad, humillada, desaparezco. Deseo que la canción Una mujer feliz, punto de luz en el universo, se instale en tu corazón y te libere. Y me liberes. Perdóname. Te perdono. Me perdono. Estoy preparada». I això sí que és un punt d'inflexió, li deixa la nota a la nevera i continuen passant coses. I manta la nota en la nevera i se limpia temblorosa el maquillatge descompuesto. 016, que és el número d'assistència a les dones maltratades, ho marca i a partir d'aquí podem entrar en una altra línia dimensional temporal per ella i per totes les dones que necessiten ajuda i assistència.
Iolanda, és un tema molt, molt colpidor. Tu entens la poesia de moltes maneres, però tenies ganes que anés acompanyada d'un missatge de denúncia?
No ha estat plantejat, o sigui, no era la idea inicial. La idea inicial és quan tu estàs a la teva habitació pròpia, com ha de ser, crees, treus el que portes a dintre, i arriba un moment en el que te'n dones compte que això és una veu que és la veu de moltes persones. Ja passa amb aquest llibre i passa amb altres poemes que tinc publicats. És que al final te'n dones compte que hi ha una veu popular, no? D'alguna manera, que a tots ens passa gairebé el mateix. I que tu veus un problema d'aquestes dimensions i potser no et quedaràs callat o parat, o potser sí. Aleshores, bueno, no era un previ de dir: vull denunciar això. No va estar plantejat perquè sí. Va sortir i després tens compte que sí, que és un crit de denúncia absolut.
Mm-hmm. La persona que pugui haver patit una situació tan greu com la que ha surt plasmada en el teu espectacle, com creus que encaixaria l'obra?
Difícil, no? Perquè d'alguna manera jo sé en primera persona, perquè he estat contactada amb dones maltractades, elles saben que això no està bé, però la vergonya és tan gran que potser una dona que senti això, que sap que hi ha alguna cosa a la seva vida que no està funcionant bé, li tocarà el cor, però si no està preparada per tocar terra i dir fins aquí hem arribat, potser ni ho sentirà. Perquè hi ha una part de la nostra vida que quan no estem preparats per a alguna tallant-la, o sigui, tanquem la oïda i tampoc li podem retreure que vulgui continuar perquè hi ha motius, hi ha molts motius per continuar. No és algo que pugui sortir d'una manera fàcil. Vull dir que si entrem dintre de la compassió i empatitzem amb una vivència d'aquestes característiques, no podem dir quan sortiràs d'això. És com altres situacions molt crítiques, no? Un problema econòmic, una enfermetat, hi ha coses que se t'escapen de les mans. Arriba un moment que perds tant el control de la teva vida que passa.
Oi que ens avisaràs quan hi hagi una data en el calendari per estrenar l'obra?
I tant, hi ha ganes, eh? El que passa que s'han de quadrar moltes coses i moltes persones, també.
Mm-hmm. Quanta gent hi ha previst que formi part de l'espectacle?
D'entrada, el quadre de dansa podem partir de 5 persones, però pot haver 10 o pot haver una. Encara no està ben dibuixat, perquè com que va ser tan dràstic el dir fins aquí, primer es va plantejar amb una única persona, una ballarina. Primer era un ballarí, va tenir un problema de salut i bueno, no va poder ser, i després vaig contactar amb una ballarina i la cosa es va ampliar i bueno...
No ja sabem. Ja veurem, no ja estarem sabem. Amatents.
El que tenim clar és que tenim un llibre que explica una història, que és un llibre de poesia narratiu, i tenim una veu que és la meva, i que la meva voluntat sempre és l'escenari.
Recitaràs
sí.
Tu?
Sí, sí, i tant. Sí.
I t'agrada, es I nota.
M'agrada, clar, m'agrada, ho deixo, i un cop... Jo, de fet, mai tanco un poema si no l'he llegit 40 vegades, perquè és l'única manera, quan entra per la oïda, que jo sé que ja està rodó. O sigui, és com la música, no? Comença amb una nota i acaba amb la mateixa.
La innocència és un vestidor que s'ensucia. Doncs esperem veure-ho d'aquí poc temps a escenaris. Iolanda, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies, Guillem.
Oi que tornaràs també un dia a recitar poesia aquí al Connectats?
Sempre que em convidis, jo encantada.
T'agafo la paraula.
Vinga.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda, vagi bé.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Sempre comença en un bar, però tu i jo mai hem sigut de seguir les normes. No tenim preu amb una llauna en un banc. No cal res més. Diuen que anar a poc és l'habitual, però nosaltres dos som més d'anar reservant taula. En tenim preu amb una bona carta. Diuen tant que no dic pas que sigui fals, simplement que a nosaltres ens és igual, que a nosaltres ens és igual. Diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho hem fet malament. Però diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant, i els tirets al llit comentem què tal. Però diuen i diuen tant que no dic pas que sigui fals, simplement que a nosaltres ens és igual. Però diuen
diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets al llit comentem què tal. Però diuen i diuen tant que no dic pas que sigui fals, simplement que a nosaltres ens és igual. Però diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets al llit comentem què tal.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, sóc la Marta i us recomano la sèrie de Netflix Travelers. Personalment, el concepte de la sèrie em va semblar molt interessant i, a més, el recorregut dels personatges a vegades és esperable, però a vegades no. I té un punt de ciència-ficció que és molt semblant potser a altres sèries o produccions que s'hagin vist, però també té un punt innovador sobre el tema de viatges en el temps i el punt futurista.
Coses d'ara.
I am Francisco Vasquez Garcia. I am welcome to Alemania.
Efectivament, a la recta final d'aquest Connectats de dimecres arriba una parella que tots coneixeu perfectament, l'Oriol Carreras, el Sergi Estapé. Ells ens esperen a Terrassa per protagonitzar aquest espai radiofònic al Coses d'Antes, que avui se centrarà en les cròniques marcianes. Qui se'n recorda de les cròniques marcianes? Doncs ells ens faran memòria.
Bona tarda.
Bona tarda, Coses d'Antes
i Oriol Carrer. No? No, tampoc t'agrada.
No.
És que no trobo, no acabo de trobar.
No m'ha acabat d'agradar, això. Sí, amb el nivell que té el Connectats, jo crec que ara aquí baixa la cosa.
Baixa.
Noi. Bona tarda, Sergi,
no,
què tal?
No, és que li estic dient aquest d'aquí dalt.
Baixa. Ui, aquí és la Rambla, on fem el programa, aquí la Ràdio Municipal de Terrassa. L'estudi Plató, que en diem, aquí és la Rambla.
La Rambla.
Hi passa tothom. Bé, avui, Sergi, el Coses d'Antes, o Coses d'Antes...
Va de la Rambla?
Mai he sabut com es diu aquesta secció.
Jo tampoc.
Jo sempre poso Coses d'Antes al guió.
Coses d'Antes.
Doncs mira, avui parlarem...
Bona tarda, avui, Coses d'Antes.
Bona tarda.
No, avui, Coses avui parlarem... d'Antes.
No, ja està. Avui parlarem d'un programa mític. 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 Podríem dir que...
Mític Point. No.
No, mític, ja està. Podríem dir que és un dels programes pioners, que això em fa molta gràcia, pioners. El Late Night a Espanya. Espanya. Sí, tot apa. I que, aviam, hi ha el Mississippi, sí. No? Esta noche cruzamos el Mississippi, però també doncs, va treure el caparró un programa que es deia Cròniques Marcianes.
La sintonia no la recordava així, vaig reconèixer.
No la recordaves així?
No. Jo em pensava que eren...
No? No la recordaves?
No.
Va, t'explicaré un secret d'aquesta sintonia. Perquè hem de recordar que aquest programa Cròniques Marcianes...
Vols dir que això no és aplauso?
No, home, no, que és Cròniques Marcianes. Cròniques Marcianes es van...
Jo ho veia, però no... No em
per
sona.
Favor, bueno, perquè era aquella hora que ja estaves...
Estem baixant el nivell del
Connectats. Sí. Cròniques Marcianes era un late night, un late show, o digue-li com vulguis, produït per la productora Jay's Music, perquè pels millennials que estiguin escoltant, doncs, tocar més suena, doncs els productors d'aquest programa...
És raro, perquè han fet pocs programes, han fet...
Poquets. Jay's Music i Endemol. Doncs s'emetia per Telecinco del 97 al 2005.
Déu-n'hi-do.
Estava dirigit i presentat per Xavier Sardà i aquesta, com dèiem, era la sintonia que, atenció, saps qui la va composar, aquesta sintonia?
No.
Mainat. fet. Josep Maria Mainat. Tu t'imagines Josep Maria Mainat amb ulleres de sol, allò, xumba, xumba, xumba. No, doncs es veu que van comprar una màquina, i ell ho deia així, van comprar una màquina, saps el que fa? Als Estats Units, i que feia aquest sorollet.
No,
Miquel Àngel no hi era. Miquel Àngel no. Miquel Àngel va marxar, crec que al cap de poc de no passar res i tot això, ja va dir...
Però la pasta se la va endur.
I ha fet el que... Sí, va marxar. I llavors el Miquel Àngel, i el Josep Maria Mainat,
sí,
el de les ulleres de la trinca,
sí,
i el Toni Cruz,
sí,
el guapo de la trinca.
L'exmarit, bueno, l'altre és l'exmarit.
El Mainat és el...
L'exmarit de la Cerdà.
Koploski, Kliski, sí, també. Bé, doncs, escolta...
Perquè hi havia un altre Mainat, eh?
Sí, 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 el Joan Ramon Mainat, que també és ànima d'aquest programa...
Que es diuen que és l'ideòleg, diuen.
És l'ideòleg del tema. Doncs es veu que van comprar una màquina amb tot de botonets i que feien aquests sorollets i van dir...
Vinga.
Fem aquesta sintonia. Aquesta sintonia és mítica, o sigui, és mítiquíssima.
Però la van fer servir després per alguna cançó de la trinca?
No, perquè després ja van deixar de cantar. Bé, doncs, Cerdà, que sortia d'un programa també mític, que era La Ventana, de la cadena SER, on estava ja, diguéssim, consolidat.
Molt consolidat.
A les tardes, tenint una audiència brutal, juntament amb el senyor Casamajor.
Senyor Casamajor.
Que, sí, sí. S'ha imitat, Casamajor?
Bueno, lo intento un poco,
Tampoc. Sí, té no? Bé, doncs el Cerdà...
No és fàcil, presentar i després tu donar-te tu el peu.
Sí, a més el Cerdà feia, senyor Casamajor, què tal, com està?
Molt bé, sí. Que
I a vegades reia el Cerdà de les bromes de Casamajor, saps? Allò com amagant... També t'he de dir un secret, que gravaven les veus del Casamajor. A vegades que em feia xii, xii, això ho era gravat.
Això era gravat. Això ho feia el Juan Carlos.
L'Ortega.
L'Ortega és un crac.
D'aquí no estarà sortirà. Doncs el Cerdà venia de la cadena SER, però abans havia estat a Ràdio Nacional d'Espanya fent la bisagra, que després, doncs, això, va fer La Ventana, consolidada totalment, i li van dir, escolta, per què no portes aquest món de La Ventana al Cròniques Marcianes?
Tot era la bisagra, la Exacte. Ventana, la Crònica Marcianes.
Llavors, l'inici del Cròniques Marcianes era entrevista... Era un programa àgil, blanc, podríem dir, blanquet, sí, sí, sí. No? Tots sortien uniformats, amb uns uniformes, amb unes americanes, amb unes plaques que posava Cròniques Marcianes. Tots els col·laboradors del programa fixe sortien també uniformats, però, atenció, què va passar? Doncs que l'any 2000 va començar Gran Hermano. I aquí ja va començar a embogir tot plegat.
Home, de fet, diuen que Gran Hermano va salvar Cròniques Marcianes.
Totalment. Gran Hermano es gravava a prop del plató on es feia, sí, al costat
Sant
mateix.
Sant Just.
Que també hi havia Endemol per allà barrejat.
Exacte.
Llavors, què passava? Doncs que quan Gran Hermano hi havia un expulsat i no sé què, els portaven cap al plató de Cròniques Marcianes. La cosa es va començar a disparar i el programa es va començar a estripar i ja va ser allò, ja... O sigui, semblava que no hi havia guió, però estava tot orquestrat,
tot,
o sigui, estava tot manipulat, i que és el que li va donar èxit a Xavier Cerdà en aquest programa. Van passar un munt de col·laboradors, des de Xavier Deltell, Sònia Monroy...
Hosti, Beatriz, aquesta la segona?
Sí, els tinc aquí en llista. Boris Izaguirre, sí. Per exemple...
Aquest no l'imitarem, eh?
Carmen Hornillos.
Sí, Carmen Hornillos. Va traspassar. Sí.
Alessandro Lecchio,
Sí.
Que a més també passava que molts que exposaven de Gran Hermano acabaven sent col·laboradors del programa.
Sí.
O sigui, per exemple, Jorge Berrocal, que molts estan al Sálvame. El Kiko Hernández aquell,
sí,
també.
Hernández, sí.
La Marta López, també. Qui més? Sílvia Fuminaya.
Sí,
són noms. Fuminaya. Padre Apeles.
Padre Apeles, també.
Pilar Rahola. També era col·laboradora del programa. El Ioias, perquè veieu el nivell,
O sigui, has dit Rahola i Ioias i aquest és el nivell, sí.
Mila Ximénez, traspassada també. Aida Nízar, Pepe Calabuig... Bueno, en fi, és que...
Però t'has deixat els
no, llavors, hi havia els fixes. Que hi havia Paz Padilla,
sí.
Manel Fuentes, Toni Clapés, en diferents etapes.
Diferents etapes.
Un fixa que era Martí Galindo,
sí,
que era molt amic de Cerdà i el tenien
de
allà.
De tota la vida, sí.
Qui més? Mariano.
Mariano, és que és el que començava, es barallava amb el públic.
Exacte. Insultava el públic directament,
sí, sí. Tu què dices?
I s'enfrontava amb ells, sí. Tot i que ell anava amb crosses i no podia ni caminar. Sí. Rosario Pardo, que
imitava a Rocío Jurado. Sí, Rocío Jurado no li feia gaire gràcia.
No, li feia massa gràcia. Bueno, hem de dir que aconseguien audiències que ara són impensables, que és allò que es diu, però és que és veritat. Mira, el primer any, 1.826.000 espectadors.
Déu-n'hi-do.
El nivell més alt, o la xifra més alta, la trobem el 2003, entre el 2003 i 2004, 1.981.000 espectadors. Això és un 37,7% d'audiència, que això és una barbaritat ara. I el 2004-2005, 1.471. O sigui, ai, perdó, 1.471.000 espectadors.
Mil, és que t'he vist que miraves... Era la família dels Cerdà, els 1.000 i pico.
T'he vist amb cara que em miraves, volent dir...
No, és que recordo aquest any que tu dius dels pics alts, jo a la feina on estava en un diari que ja no existeix, tots miràvem Cròniques Marcianes i comentàvem el dia següent, però... Els que deien es feien els... Ah, com mireu aquesta cosa? Acabaven caient.
Acabaven mirant. T'he de dir que del 99 al 2000, que va fer 1.548.000 espectadors, allà va baixar l'audiència perquè a TV3, Buenafuente va començar amb el Late Night, amb La Cosa Nostra, i allà va desbancar a Cerdà. Sí. Era impossible desbancar a Cerdà, eh? O sigui, era... gairebé pràcticament impossible superar Cerdà i ho va aconseguir. Tot i així, després, bueno, amb Grans Hermanos i amb tots els realities es nota una pujada bastant considerable. Per què Cerdà va deixar de presentar el Cròniques Marcianes?
És que jo soy diurno. O sigui, jo a les 6 de la mañana ja estoy en òrbita y a las 11 ya estoy como los... Tengo un régimen animal solar. Te lo aseguro, 8 años acostándome a las 2:30 y luego no sabiendo dormir al día siguiente. Sencillamente no sabía dormir. A las 8:30, 9, estaba despierto y activado y otra vez, venga. Y bueno, 8 años.
Home, anar a dormir 2:15 i despertar-se a les 8 o les 9 tampoc és de l'altre món, eh?
No. T'he de dir que els hotels van fer l'agost entre el 97 i el 2005, el temps que va durar el Cròniques Marcianes, perquè, clar, tota aquesta gent, i més, hi ha un llistat increïble, Carmen Vijande, que també, també estava allà, Javier Cárdenas, el Pocholo... Carlos Latre, evidentment, amb tots els seus personatges, doncs, que de fet va debutar en Cròniques Marcianes, doncs que tota aquesta gent s'allotjava en hotels d'allà a la vora i, com deia, doncs feia l'agost. Però què passava un cop acabava el programa i s'anaven a l'hotel? Què passava a l'hotel? Escolta.
Espera.
Aquest. Posa aquest. Mira, ara escoltarem el que passava, o almenys ho expliquen per sobre.
Había una fiesta importante. Hombre, lo que pasaba en los hoteles, sobre todo, sí. O sea, lo que al día siguiente, los comentarios de lo que había pasado la noche anterior, era importante. Y las
peleas... Incluso nos daba temas para programas.
Claro, pero sobre todo, el gran problema eran las botellitas de alcohol de las habitaciones, que se vaciaban de una habitación, iban a otra y había, bueno, se ve que había un intercambio de...
Bueno, ahora tengo un hotel aquí al lado y ahora me habéis dado ideas.
Eso es Jorge Salvador.
Sí, Jorge Salvador, que era la persona que llançava les músiques, els sons, els efectes...
I ara està l'Hormiguero.
Que està l'Hormiguero, de sos director, i a més va fer una productora amb Pablo Motos.
Sí.
I es va desvincular de Jazz Music, però, clar, estava de tècnic.
Era de la factoria Arús, Jorge Salvador.
Exacte, era la mà dreta d'Arús, després de que arribessin a un desacord d'amistat. Bueno, es va haver-hi un trencadís allà. Bé, dèiem Galindo. Martí Galindo era, diguéssim, la figura com el senyor Casamajor, doncs, amb el Cerdà a la ràdio, doncs el Galindo era el contrapunt en el Cròniques Marcianes. L'escoltem.
Normal?
Sí, però normal, però brevecillo.
A lo Montserrat que veieu, a lo... A lo...
Venga, bueno, Galindo, no sea tan duro conmigo.
Madame Butterfly, que es la obra en que se conocieron con su esposo.
Galindo, eh? Espera, mira.
Hay una geisha maravillosa, joven.
Ell va explicant, amb aquella paciència, i Cerdà, ja veuràs.
Que conoce...
Cerdà el punxa.
El teniente Pinkerton, sí. De la Marina dels Estats Units, que són uns prepotentes, impressionants, impresentables com sempre.
Cerdà li agradava punxar a Martí Galindo perquè l'altre...
Ja s'havia enfadat.
Sí. Més d'una vegada.
La mitad,
ya, ya no puedes soportar.
Final.
Se está terminando. No me lo
una mica el que em feies tu. Ja vas acabant, no? Ja està, no?
Sí,
no? Bueno, doncs es picaven.
M'aixecaven una mica.
Una altra parella que hi havia allà al Cròniques Marcianes, que segurament recordeu els fans, és Javier Cárdenas i Carmen de Mairena.
¡Para! No, ¡para!
Soy la insensible Mairena.
¡Que no se sabe! ¡Ah! El anuncio no es así. Uy, me suena haciendo daño. Te voy a dar una hostia y te vas a enterar, ¿eh?
A ver, corten, por favor. Es inútil. Esto no está bien hecho.
Es que esta tía no se entera de nada, ¿vale?
Bueno, pero así no puede ser.
Yo os lo dije, que esta es muy cazurra, no se entera de la leche. ¡Tú eres la inaccesible!
¡Chupa y mama que se derrama!
Sí, en fin,
aquest era el nivell, aquest era el nivell, que hi havia... Aleshores, t'he de dir que he passat aquí amb filtres, encara no ho sembli, he passat bastants filtres, i de fet és molt difícil trobar contingut de Cròniques Martianes a les xarxes.
Que no surti...
Perquè Telecinco ho té blindat, això. Bé, Cárdenas perseguia Freaks. Això ja és una cosa que ja fèiem Alfons Arús, sí. Aprofitant els desplaçaments que feien del Barça, ell doncs anava voltant per allà i veia doncs aficionats doncs, que hi havia per allà i els arreplegava.
Era una mica estranya, sí.
Exacte. I el Crònica es feia el mateix.
Más abajo, ahí. Hola, Joaquín.
Hola, Javier.
Tú eres de Tenerife.
Sí, de Tenerife.
Y eres un avezado periodista.
Sí, bastante.
Ara tenemos la oportunidad de descubrirlo, ¿verdad?
Por supuesto.
Él no lleva preguntas apuntadas, ¿verdad?
Lo que pasa que,
no,
vist en el temps, això dius jo, és que se n'enfotia molt i moltíssim i faltant molt. O sigui, ara que acaba de perdonar vides, Cárdenas, no? Sí. Potser que revisi el que havia fet aleshores. Bé, mira, abans esmentaves el Juan Carlos Ortega. Ortega tenia una secció on parlava amb persones que en teoria trucaven, que era ell mateix que feia les veus gravades, i portaven aquell surrealisme en aquell univers Ortega que era fantàstic.
Molt crac.
Está llamando. Buenas noches.
Buenas noches.
Adelante, caballero. Dígame.
Vamos a ver, me llamo Raúl Fernández y mi cargo exacto es el de presidente de la Asociación de Madres y Padres con Hijas e Hijos Poseídas o Poseídos por el Diablo o la Diabla.
¿Para qué nos llama?
Por el Diablo y la Diabla, ¿eh?
Pues le llamo básicamente porque...
Ortega. I escolta, i un fenomen que sempre sonava a Cròniques Marcianes i que cridava... a més no poder i fins i tot havia acabat despullat en el programa,
home.
Era Boris Izaguirre. Jo que t'he de dir que també era el personatge,
Pero es que se ha creado una nueva pareja que son dos verdaderas cínicas, Marina y Vanessa.
Aquell crit típic, també era molt coneguda aquella frase que deia para lo Pol. El Pol era Pol Mainat, el fill de Josep Maria Mainat, que estava a la realització. I quan deia para lo Pol era perquè li parés el vídeo a cada moment. Bueno, podríem recordar molts moments, eh?
A mi m'agrada molt un friki que era el que deia, oh, soy Mayo King. No,
sí,
no
sí, home, sí. Com es deia aquell? S'escaire?
Sí, l'estades de Montcaire.
De Montcaire. Sí, sí. Bueno, escolta, abans comentàvem del senyor Casamajor, va sortir el senyor Casamajor en el Cròniques Marcianes i el feien servir per... l'utilitzaven per entrevistar personatges com, per exemple, Mónica Naranjo.
Lo que sí que se le ha escapado ha sido ¿qué hago para desafiar la ley de la gravedad?
¿A alguien se le ha escapado
sí,
eso?
No, a usted.
¿Qué haces para la gravedad esta?
¿Dejar Wonderbra?
¿Wonderbra?
Sí.
Utiliza.
Fixa't, o sigui, estàvem parlant dels pits de la Mónica Naranjo i li està preguntant si utilitzava Wonderbra.
Bueno.
Preguntón, eh?
Sí.
En fi, però utilitzant això, doncs, el senyor Casamajor d'esquer. Bé, acabem,
sí.
Acabem i ens n'anem.
Marxem.
Amb un dels protagonistes també de Cròniques Marcianes, que era Leonardo Dantès.
Home!
I amb això marxem.
Javier Sardà.
Sí, també hi és. Home. Hi ha un mix i sonarà, eh? A veure si arriba.
Doncs marxem amb aquest magnífic cantant, que es mereix un Emmy, un Globo
i
tot.
Grammy Latino. Grammy Latino.
Grammy Latino. Leonardo Dantès.
Vinga, adéu.
La setmana vinent.
Mueve tus brazos, mueve tu cuerpo, con el baile del pañuelo, que bien te lo pasarás. Un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo. Mueve tus brazos, mueve tu cuerpo, con el baile del pañuelo, que bien te lo pasarás. Tu sonrisa, Carmen, Carmen, acaricia, Carmen, Carmen, como la brisa del mar. Tu sonrisa, Carmen, Carmen, acaricia, Carmen, Carmen, y nos lleva a un mundo de felicidad. Tu sonrisa, Carmen, Carmen, acaricia, Carmen, Carmen, como la brisa del mar. Tu sonrisa, Carmen, Carmen, acaricia, Carmen, Carmen, y nos lleva a un mundo de felicidad.
El pendiente pañuelo, el pendiente pañuelo, es para Francisco y es para Consuelo. El pendiente pañuelo, para todos es, si tú te lo pones, gritarás con él. El pendiente pañuelo, es para Francisco y es para Consuelo. El pendiente pañuelo, para todos es, si tú te lo pones, gritarás con él.
Bé, doncs, fins aquí aquest Connectats de dimecres. No sé si aquest últim tema del Leonardo Dantès era una dedicatòria camuflada d'alguna manera, però vaja, que sí, que ha estat bé recordar aquelles cròniques marcianes amb tots els seus personatges, eh? Avui ens hem fet unes risses aquí durant aquesta estoneta de ràdio. Demà més i millor, segurament. A partir de les 4 us hi esperem amb un nou Connectats. A gaudir de la tarda. Adéu-siau a tots.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 2:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 7.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda. El govern català vol ampliar l'ús del passaport Covid a l'interior dels bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran. En aquest darrer cas, només per les visites. Es tracta d'una mesura que respon a l'augment de casos de Covid que situa el risc de rebrot a 220 punts a Catalunya. Actualment hi ha 119 persones ingressades a les UCIs del país a causa del coronavirus. De seguida ho ampliem. Abans, però, rebassem la resta de titulars aquest dimecres 24 de novembre. Als hospitals és on més s'ha notat al llarg de la pandèmia la incidència de la Covid-19.